9 i 11 minuts. De fa dies volíem parlar, no sé si es pot denominar d'aquesta forma, d'un cert futurible o d'una certa projecció de futur sobre el nostre paisatge natural més immediat. I tot plegat a partir, fent memòria, de les declaracions del president del govern, Pedro Sánchez, en la seva intervenció a l'esdeveniment de l'Aliança Internacional per la Resiliència contra la Sequera, que va tenir lloc a Dubai el passat 1 de desembre. La intervenció del president, almenys la que escoltaran a continuació, és de 30 segons, però en aquests 30 segons Pedro Sánchez es va referir precisament al massís del Garraf.
Thank you very much, and thank you all for being here with us today, and thank you for joining this very important alliance, IDRA. An observer in the Garraf forest area in the Spanish region of Catalonia, we see something unusual today. The pine trees are dying. They are not able to withstand 3 years of scarce rainfall in the region of Catalonia.
El president Pedro Sánchez deia, fonamentalment la traducció literal, un observador a la zona forestal del Garraf, a la regió espanyola de Catalunya, veurà avui quelcom inusual. Els pins estan morint, no són capaços de resistir als 3 anys sense pluja a la regió de Catalunya. A l'altre costat del fiu telefònic saludem a un home que coneix aquesta realitat com moltes d'altres i que segurament ens ajudarà a poder definir una miqueta més si és que el paisatge del Garraf canviarà molt en el futur. És el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals del CREAF, el senyor Joan Pino, doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i ha participat també en projectes de demostració i adaptació i resistència al clima de la regió mediterrània. Estem parlant de Joan Pino. Senyor Pino, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El que estem vivint forma part, i ens matiseu el que faci falta des de la nostra ignorància, del procés natural de la vida d'un paisatge, o el que estem vivint i el que estem veient és quelcom diferent a això?
Bé, primer, els paisatges no són estàtics. Els paisatges canvien per acció de fluctuacions en les condicions ambientals, canvien per acció humana, i els paisatges mediterranis han estat paisatges que han canviat molt al llarg de la seva història. El que estem observant és un esdeveniment que no voldria qualificar d'anecdòtic perquè doncs, hi ha molta gent que està patint,
sí.
Però les sequeres han estat freqüents al Mediterrani al llarg de tota la seva història. Segurament estem assistint a una de les més intenses i llargues dels darrers decennis, però la sequera és inherent al món mediterrani.
No sé si això ens serveix per contextualitzar una mica tantes declaracions o tantes informacions referents a l'emergència climàtica o no, en el sentit de si el que estem vivint forma part precisament de períodes que el Garraf ja ha viscut, o si el que estem vivint demostra que estem entrant en una etapa en què aquesta imatge del Garraf sec o dels pins que estan morint la veurem més sovint del que sembla.
Doncs segurament les dues coses. És a dir, tenim evidències de que els nostres paisatges mediterranis litorals i el Garraf en particular han patit canvis profuns al llarg de la seva història recent. El Garraf era un territori molt poc forestal fa un segle.
Ens esteu definint, senyor Pino, una imatge que els avis recorden.
Sí.
Perquè moltes de les persones grans de Sitges ens deien, home, però si el Garraf era pelat.
Sí. Ple de vinyes, sí. Ple de conreus llenyosos, garrofer, molt de garrofer. Uh-huh. El garrofer era el principal combustible del transport de l'època.
Sí.
I després doncs, es va produir canvis socioeconòmics importants que van comportar un abandonament agrícola i una forestació. I no sé si els més vells recordaran els grans incendis dels 80 i 90 que van acabar amb bona part de la coberta vegetal del crear, del Garraf.
Precisament serà el mes d'abril de l'any que ve, que farà 30 anys del darrer gran incendi al Garraf, que va ser el 9 d'abril del 1994, precisament, aquell incendi de 4.000 hectàrees, que va amb aquelles imatges absolutament... Que van crear un neguit col·lectiu de veure com es podia arribar a cremar tanta massa forestal. Per tant...
I ara estem assistint a un episodi de mortalitat, sí, que també és inusual, però que segurament a una escala llarga doncs s'ha donat més d'una i més de dues vegades. Tinguem present per tranquil·litzar l'audiència que no s'estan morint tots els boscos del Garraf. S'han mort alguns boscos que sí que és cert que no eren boscos antics, eren boscos amb arbres molt grans, potser arbres centenaris en algun cas,
sí,
però són boscos que estan en unes condicions especialment adverses, estan en sòls molt pedregosos i en orientació sud, de manera que en aquests ambients la poca disponibilitat d'aigua normal s'hi ha sumat doncs, la sequia pertinaz, que diria aquell.
No? D'acord. Aleshores, doctor, per fer-nos una idea, fins a quin punt el que està succeint ara forma part, repetim, d'aquest cicle, no sé si dir, cicle de la vida en els entorns forestals, com és el nostre entorn forestal del Garraf?
Bé, m'esteu preguntant la pregunta del milió, perquè és cert que el Mediterrani ha sofert sequeres i ha sofert pluges molt intenses durant episodis de pluges i de sequeres intensos al llarg de la seva història,
sí,
però també és cert que el canvi climàtic ens està fent entrar en territori desconegut, en una situació en la que no sabem quina intensitat i quina freqüència de sequeres tindrem. No sabem que seran més grans, tant una com l'altra, però no tenim prou coneixement per poder predir fins on pot arribar el canvi.
D'acord. O sigui, no hi ha prou evidència científica encara com per poder assenyalar d'una manera directa que el que estem vivint respon als efectes del canvi climàtic?
Bé, és allò que es diu vulgarment que una flor no fa estiu. No? Doncs un esdeveniment d'aquests no té per què significar un canvi en el nostre clima, però pot estar ensenyant-nos una tendència.
D'acord. De la mateixa manera que haig d'entendre que alguns dels focs forestals que s'han viscut els darrers anys i que els bombers qualifiquen ja amb una gradació superior o amb una forma de desenvolupament que fins aleshores encara no se n'havia tingut constància, forma part també d'aquesta nova, no sé si dir, etapa d'aquest nou cicle que ens tocarà viure?
Totalment. És a dir, aquests incendis no només són fruit del canvi climàtic, també són fruit de l'acumulació de biomassa en els nostres boscos. Una extensificació dels boscos, els boscos ocupen més superfície i també tenen més biomassa, i això també hi és. I això s'hi sumen unes condicions ambientals especialment favorables a l'aparició d'aquests grans incendis, no? Unes temperatures més elevades, una humitat ambiental més baixa, etc. No?
Clar, fa de mal dir. Però és com si d'alguna forma que tenim massa bosc. O tenim més bosc del que podem gestionar, o del que sabem gestionar, o del que...
Tenim el bosc, tenim més bosc que no havíem tingut, tenim més acumulació de biomassa al bosc que no havíem tingut, i tenim unes condicions ambientals que segurament fan més vulnerable aquest bosc davant dels incendis. Més bosc, més risc d'incendi, i deixi-m'ho dir també, més persones vivint a prop del bosc, i això és una combinació de factors que ens porta a una major freqüència i intensitat dels focs.
D'acord. Aquesta és una realitat molt d'aquí o és una realitat, no sé si dir, extesa arreu, en altres indrets d'Europa o en altres indrets del Mediterrani o en altres indrets del món?
Els països mediterranis són especialment propensos, perquè el Mediterrani el podem qualificar d'una mena de frontera entre el bosc i el desert. I, per tant, són territoris on els canvis ambientals comporten doncs, una major freqüència d'incendis. No, no s'escapa ningú doncs, que Austràlia, que Califòrnia, que Xile, territoris de climes propers al Mediterrani són especialment vulnerables al foc. Però també estem veient grans focs a Canadà, grans focs a l'Amazonia, grans focs en altres territoris del planeta en què les condicions són mediterrànies. És a dir, els boscos estan augmentant la seva vulnerabilitat al foc.
I l'estan augmentant, hem d'entendre, o es pot interpretar, a causa d'aquest fenomen global que és el canvi climàtic?
En bona part sí.
En bona part sí.
En bona part, sí. Però també en una escala més local, doncs hem d'entendre que també es deu al fet de que tenim més bosc prop de les persones, doncs perquè persones i bosc s'han acostat. Perquè si recordeu els paisatges dels nostres avis que esmentàveu abans, doncs eren paisatges en què el bosc estava lluny dels pobles. Estava lluny dels pobles perquè, perquè l'havíem arrasat per fer foc a les cases. Hi ha evidències de mitjans del segle XIX en què la gent havia de fer jornades senceres a peu en territoris de muntanya per anar a buscar llenya. I això, evidentment, avui dia no passa. Avui dia podem, a Sitges, si haguéssim d'anar a buscar llenya, amb una horeta la tindríem.
Està clar. Està clar. Heu obert, per tant, la porta a un altre dels assumptes que volíem considerar amb Joan Pino, que és la gestió d'aquest entorn. Tenim més bosc perquè hi ha menys pagesos?
Tenim menys bosc perquè tenim una manera de viure també més urbana, no traiem tant de profit directe del bosc. Abans el bosc era ple de persones que en vivien. Avui dia hi ha poques persones que visquin al bosc i del bosc. Hi ha persones que viuen a prop del bosc o no viuen del bosc. El bosc ha deixat de tenir aquella rendibilitat, aquella utilitat que tenia, penseu, que bona part del problema, entre cometes, que s'ha estat generant és la recuperació del bosc que havíem tallat i carbonejat fins a l'extenuació fins a mitjans del segle XX, en què van arribar els combustibles fòssils i en particular la bombona de butà.
Sí.
Allò va acabar amb el carboneig, un ofici ancestral que remuntava al neolític. I tot això doncs ens ha portat en una situació en la que tenim una gran quantitat de combustible prop nostre que no utilitzem.
D'acord. I ara, perquè tots ens entenguem, si jo tinc un bosc i no el toco, aquest bosc creix, no sé si es pot dir d'aquesta manera, creix de forma natural,
sí.
Però en algun moment jo hi hauria de fer alguna cosa?
No necessàriament. A veure, el foc és una manera de regular el creixement dels boscos, també és un procés natural. És a dir, el que tampoc vull demonitzar el foc ni el creixement del bosc.
Sí.
És a dir, de fet, si no haguéssim aparegut nosaltres en escena, tindríem un territori totalment forestat. El fet que estiguem nosaltres en escena complica les coses, perquè nosaltres també el fem servir, nosaltres també tenim una sèrie d'activitats que també, bona part dels incendis són causats per l'activitat humana. És a dir, que hem de gestionar els nostres boscos, depèn també del que en vulguem fer. És evident que necessitem gestionar especialment els boscos propers a les persones per dos motius: per aprofitar-ne uns béns i uns serveis de quilòmetre zero i per reduir-ne els desserveis, el risc d'incendi que pot causar morts i pot causar pèrdues econòmiques.
Clar, és que bàsicament us anava a dir, en la majoria de casos, tots el que desitgem és fer alguna cosa al bosc, sobretot perquè no cremi.
Sí, però també deixeu-me dir que no podem gestionar tot el bosc perquè no es cremi. És a dir, això és impossible. No tenim recursos i, per tant, haurem de triar quins boscos gestionem i quins deixem deliberadament per una gestió natural que la faran la sequera, els incendis i els herbívors. Segurament els boscos més remots, més allunyats, més en zones més pendents, seran els boscos que gestionarem així. Mentre que els boscos més plans, més propers a poblacions, més propers a carreteres, seran els que aprofitarem més intensament o directament els substituirem per conreus per evitar-nos problemes.
D'acord. Això vol dir que han de canviar molt les maneres actuals de gestionar un bosc, d'entendre l'organització col·lectiva tant de municipis com d'administracions, com d'agents forestals, com de bombers? S'ha de canviar un cert paradigma de fer les coses?
Crec que el que hem de fer és conjurar-nos que fem les coses de manera més consensuada i amb arguments més compartits. És a dir, hem d'anar cap a una, segurament, una governança més compartida del bosc i amb les compensacions que calguin per aquells doncs, que no puguin explotar-lo o aquells doncs, que hàgim de recuperar conreus allà on hi havia boscos, no?
I mentrestant, a la ciutadania, a tots en general, que mirem el Garraf i quan no ens arriben fotos de dir mira com estan aquests pins, mira com està, mira quina pena fa tot de veure-ho tan sec. Quina, no sé si dir, esperança o quina instrucció o quin suggeriment o quina reflexió es pot deixar?
Bé, primer que un dia o altre tornarà a ploure.
Ah, aquesta és bona.
Perquè tant,
això segur que ho pensa algú. Algun dia o altre tornarà a ploure, perquè no pot ser això.
I veurem recuperar-se moltes d'aquestes zones. A més, els boscos mediterranis són molt agraïts. Jo visc a Castelldefels, sí. El país vostre, i el Garraf va ser una de les zones més afectades per la sequera i les pluges que hi va haver, no sé si va ser finals d'estiu, van permetre una recuperació dels matollars molt ràpida, no? La vegetació mediterrània és molt resilient. I, per tant, hi haurà recuperació d'aquestes pinedes, hi haurà germinacions, o bé hi haurà canvis, també poden haver canvis cap a matollars o cap a pastures. Els matollars i les pastures tampoc són dolents. Garraf té gran part de la seva biodiversitat de major interès associada en aquests hàbitats no arbrats.
Sí.
La cuabarrada, el duc, les perdius, el conill, tots aquests animals de gran interès de conservació estan associats a zones més obertes. Però en qualsevol cas també hi haurà una recuperació dels boscs. De fet, part del problema d'aquestes pinedes és que hi ha un sotabosc amb alzina, amb aladern, que està creixent i que competeix amb els arbres. Per tant, que els arbres hagin mort també és perquè hi ha hagut algú que era més resistent que ells.
D'acord. O sigui que aquí, mentre nosaltres ho observàvem, hi ha, com era de suposar, un procés natural que es continua desenvolupant aliè, per dir-ho d'alguna manera, als ulls inexperts o als nostres ulls inexperts, no?
Ha passat alguna... Malgrat la sequera, la recuperació dels boscos anorreats del passat continua, podem dir-ho així.
O sigui que ens hem de preocupar relativament.
Sí, ens hem de preocupar relativament. Segurament s'haurà de fer alguna actuació de gestió, de retirada de fusta morta.
Sí.
Jo no la retiraria tota. Crec que la fusta morta pot aportar elements importants a la biodiversitat, però bé, entenc també doncs, que des del punt de vista paisatgístic doncs, fa mal als ulls, hi haurà pressions perquè es tallin aquells boscos, perquè ens demanaran que els replantem. No replantaria els boscos. Crec que els boscos... No hem de plantar més boscos a la Mediterrània, almenys a Catalunya. El que hem de fer és afavorir la regeneració natural.
Tant que se'n va parlar en els incendis dels 90.
Sí.
De la replantació sí. I de la replantació, que no pot ser, que hem de recuperar el paisatge de la manera més ràpida possible, tal.
Però també totes aquelles plantacions van tenir un èxit...
Relatiu.
Molt baix, molt baix. És molt difícil introduir arbres en un territori on hi ha les seves relacions de competència entre els diversos organismes. I, per tant, jo sempre soc més partidari de deixar que hi hagi una regeneració natural a partir de llavors o a partir de rebrots. Hi ha moltes espècies que rebrotaran, també.
D'acord. Una qüestió final, doctor Pino, més aviat per aquells més negacionistes. Després d'escoltar-lo, que algú pugui dir, veus, això al final també es recuperarà quan plogui i el canvi climàtic, va, doncs tampoc n'hi ha per tant perquè ho tornarem a tenir més o menys tot com abans, etc. Aquest és un pensament que, diguem-ne, que pot estar en el nostre dia a dia, però fins a quin punt, veritablement, ens ha de preocupar el canvi climàtic?
Sí, perquè... A veure, ho he dit al principi, d'aquesta ens en sortirem, però n'hi haurà d'altres. I el que acabarà afectant el paisatge és la reiteració d'aquests episodis. Si aquests episodis són anecdòtics, no passarà res. Si aquests episodis acaben sent regulars, hi haurà un canvi en el paisatge. Segurament hi haurà una sabanització de molts boscos mediterranis, una obertura cap a formacions tipus sabana, amb arbres més dispersos, amb més pastures. Això passarà.
Des del vostre criteri, creieu que és probable que això passi?
És probable.
És probable.
Sobretot en zones de, on el bosc es troba en el seu límit. Moltes zones de l'interior de Catalunya, en les que hi ha una... És la frontera entre el bosc i el matollà, zones de la Ribera d'Ebre, zones del Priorat, zones de la Terra Alta, es poden produir situacions d'aquestes.
Doncs nosaltres volíem saber, volíem com a mínim que algú ens pogués dibuixar una miqueta aquest garraf del futur a partir d'aquesta situació d'extrema sequera que li va servir al president del govern Pedro Sánchez per iniciar el seu discurs en aquest esdeveniment de l'Aliança Internacional per la Resiliència. Li hem preguntat al director del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Joan Pino. Doctor Pino, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu-siau.